A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vaja, que potser al final és igual si la família és tradicional, monoparental, homoparental, copares, etc. Mentre es faci de pare i es faci de mare i es faci tot allò que en principi s'ha de fer, potser salvem tots aquests debats a vegades innecessaris que ens porta les denominacions, els nous models de família, etc, etc. Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barraveig, número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Bon dia. Bé, molt interessant, efectivament. La qüestió és, entretant es faci el que es té que fer. Ara.
Què s'ha de fer?
Exacte.
Què s'ha de fer?
Això, en certa mesura, és el que s'ha vingut a complicar moltíssim.
D'acord. No anem malament si pensem que és relativament igual el model familiar?
No, el model familiar no és igual.
No és igual,
no
eh?
És igual.
Això no vol dir que hi hagi models familiars millors ni pitjors.
A veure, això vol dir que ha canviat. Coses, diríem, que estaven establertes i on justament estava més clar què era el que s'havia de fer. És a dir, estava més establert... havia com un model o un patró molt més clar del que és un bon pare o un mal pare o què ha de fer un pare o què ha de fer una mare. Que... Ara, això s'ha girat altament complexa, en el sentit de que hi ha més eleccions possibles. Ara ja no és el correcte, sinó és més aviat, què has triat tu? Ah, no, jo juntar-me amb un que no conec de res per tenir un fill per ser pare o per ser mare.
Ens ho has posat molt bé. El que passa és que, vaja, a veure què creu l'especialista. Un bon pare, què és? I una bona mare, què és?
A veure, difícil de respondre així molt, molt radicalment, que és un, o sigui, podem respondre en lo genèric. Seria un que té un desig respecte al seu fill i que és capaç d'atendre les seves necessitats a tot nivell, psíquic, afectiu, simbòlic.
Això seria una definició bàsica,
sí.
Que valdria fa 50 anys enrere i d'aquí 50 anys.
Exactament. Diríem el que ajuda al seu fill a esdevenir una persona, diríem, que això, que amb un cert nivell de satisfacció en la vida i productiva i que troba el seu camí.
T'ho he volgut preguntar així, perquè potser alguns pensen, no? Esclar, és això, no?
Mm-hmm.
Sembla molt obvi.
Sí que és, però si tu trobes el teu veí que fa tot el contrari de tu i et diu que és un bon pare, dius, però a veure, no, això no pot ser. O el bon pare és ell, o el bon pare és
jo,
però no pot ser que...
Algú ho ha de ser.
Clar, és a dir, algú ho ha de ser, però aquestes maneres del bon pare, el ventall és ampli.
Segueixo. És molt probable que la majoria dels qui t'escolten diguin, sí senyor, aquesta definició està molt bé. Uh-huh. El bon pare i la bona mare són aquests. Suposo que les coses comencen a canviar en la mesura que parlem de l'assumpció de responsabilitats o de renúncies a l'hora de poder aconseguir aquest objectiu global que defineix un bon pare o una bona mare, no?
Efectivament. O sigui, això és molt general.
Per aconseguir això, hi ha pares que faran determinades coses i en renunciaran a d'altres.
Sí.
I hi ha pares que no en renunciaran a tantes o hi ha pares que ho entendran d'una altra manera. El que és millor o el que és pitjor.
Clar, és que aleshores arribarem a que ni és millor ni és pitjor. Sinó que és relatiu. Em sembla que justament una definició de la postmodernitat, que ara no sé efectivament on estem, si estem en la post-post o no, perdonarem, però en principi, o sigui, la postmodernitat és justament de que els absoluts no funcionen, és a dir, és relatiu al context.
D'acord, però sí que hi ha línies que continuen sent, vaja, màximes d'aquelles que no es poden obviar. Vaja, que no són relatives. Un nen no se'l pot abandonar.
Val.
Un nen no se'l pot pagar.
Val.
Un nen no se'l pot maltractar.
D'acord.
Això ho tenim molt clar, no?
No.
No.
No. Fixa't, si hi ha d'haver-hi una llei de protecció al menor, si ha de sortir figures delictives
vinculades,
amb... vinculades a que justament una novetat és que per llei no es pot pegar al nen, però diu una bufetadeta, res, ni bufetadetes ni res, i això és una cosa denunciable davant de la llei. I tu dius, però a veure, el meu pare no, va riar unes quantes i em van venir molt bé. Dius, com pot ser, però fixa't, aquesta referència, dius, no pot ser que una bufetada sigui delicte, ho és. I insultar el nen en públic, per exemple, és denunciable.
L'especialista ens dirà que es pot educar sense necessitat de tocar la criatura ni de denigrar-la en públic, eh?
Bueno, tocar-la sí, però en el bon sentit.
Home, és clar, evidentment.
Amb carentonyes i aixutxons, els que convinguin. Però, a veure, i que no treu que, a veure, et diria que un pare que et digui, o una mare, que mai ni l'ha picat una mà, ni l'ha picat el cul, ni...
menteix.
No, menteix. És harto improbable.
Harto improbable.
Però en tot cas, segur que n'ha tingut un muntonàs de tentacions.
D'acord. És humà.
És passional.
És passional.
És passional, com la relació, més passional que la relació pares-fills, només les de parella. Són iguals de passionals. Els pares s'apassionen perquè és un amor, no, molt, molt intens. Aleshores, potser aquesta és una altra de les característiques de l'època, on al final coses que abans es definien en la tradició familiar, en les bones costumbres, sí, en les maneres d'actuar, en lo correcte, ara ven definides per la llei. Per la llei, per la justícia. No la llei familiar o la llei cultural. La de la justícia.
Però, en canvi, per nosaltres, els nostres pares continuen sent la referència, no? Un nen, una nena, que caram sap de la llei.
Bueno, molt bé.
En canvi,
aquesta
sí que sap,
és una que no ha canviat.
Sap de la llei dels pares, de la llei de la casa.
Sí,
eh?
Sí.
De les normes de la casa.
Efectivament.
Això no ha canviat.
Això no ha canviat.
I això
els
forma,
pares són la referència...
I això forma part del paper dels pares. Crear un...
O sigui,
marc...
és la funció ser, diríem, referent en la vida del fill.
D'acord.
És a dir, referent de presència, no abandona, el pare, la mare, no abandonen. Hi havia una companya, que va escriure fa temps un llibre que es diu Los niños no se divorcian. Que ve a dir...
El títol ja ho diu tot.
Ja ho diu tot.
És d'una eloqüència absoluta,
efectivament,
no?
Efectivament. Els pares sí, però ni caduca la funció de... ara, però per exemple tu dius, molt bé, què és un pare? Qui és el pare? O sigui, si el de la concepció és un, el de l'espermatozoide, en el moment de l'embaràs i del part, la mare té una altra parella que dura 4-5 anys i fa de pare aquell nen.
Sí.
I es divorcien. I la mare fa una nova parella que fa de pare dels 5 als 10. I al cap de 5 anys, i a veure, sembla un exagerat, no ho és.
No estava,
és cap exageració.
Estava a punt de dir-t'ho,
Perquè la realitat supera la ficció.
Diguem-ne, és igual, no en col·loquem tres parelles diferents, en col·loquem dues, és igual. En qualsevol cas, que en determinats moments de la vida...
Sí. Un està exercint la funció
de
pare.
És que sempre ens has parlat de la funció de pare, gairebé com quelcom que supera el pare biològic.
Clar, és que diríem...
I això deu ser bo per tot, no? Des de la família tradicional fins als copares, la família monoparental, homoparental, la funció de pare?
Pues que ja varia, ja canvia molt.
Molt.
És a dir, clar, jo diria que també és funció del pare... la relació de parella. És a dir, què necessita un nen? Necessita un pare i una mare. Una necessitat monoparental no és del fill. Serà de la mare o del pare.
Això es pot dir així, eh?
Sí, jo crec que sí.
Creus que sí? No, per això t'ho preguntem.
No hi ha, o sigui, sempre la separació dels pares.
Una cosa és que el nen, no pugui créixer, no pugui viure i no pugui desenvolupar-se i no sigui una extraordinària persona plena de virtuts, amb un pare o una mare. Però tu dius que d'entrada Els nens necessiten un pare i una mare.
Sí. És a dir, necessita en el sentit de la seva construcció personal, les identificacions, els models, el dos. No, el, no quedat, el dos, que és un tres amb l'infant,
sí, sí, sí,
no queda atrapat en una relació dual. Aleshores, no, quan es diu, no, això també una altra col·lega quan li deia, no, és que els fills s'han de separar dels pares, no, en algun moment, i diu, com queda els pares? De l'únic que se separa un fill és de la mare. Amb el pare, amb una mica de sort, s'ajuntarà. I amb feina de la mare, i amb feina del pare per aconseguir, i del fill, per aconseguir aquesta unió. Amb la mare és molt més intens, és molt més primari. Et dic més, a la que falli aquesta fusió amb la mare, mal assumpte.
No hi haurà...
Les reparacions són complicades. Si, molt entre cometes, una simple adopció, vull dir, el fet
sí.
de que una mare hagi renunciat a aquest fill, ja el marca, aquest fill, en el sentit de que tota la seva vida estarà bueno, intentant processar aquest abandó d'una persona que ni coneix i sí que té uns pares i una mare que l'estima moltíssima, que és la que té, que és l'adoptant, però és la mare.
Mm-hmm. Això no vol dir res més que la vida d'aquest nen o d'aquesta nena tindrà un condicionant, una complicació afegida.
Complicació en el sentit de l'elaboració...
Ah, això, eh? el que deies.
De vegades...
T'ho pregunto perquè qui ens escolti pugui pensar... És clar, les famílies que no són tradicionals, a partir d'aquesta frase que ens deies, que un nen necessita un pare i una mare, poden pensar, vaja, estem fent alguna cosa malament o que és que nosaltres no tenim dret a poder exercir o a poder tenir una criatura, o és que a nosaltres ens passarà alguna cosa que no li pugui passar a una parella feliç d'home i dona, que després resulta que les coses tampoc no els hi van bé.
És que, a veure, és que no hi ha garanties en res. Tu dius, perquè té un pare i una mare, serà més feliç que un que no té el pare o que té dos pares o dos mares? No.
T'ho pregunto així perquè que quedi clar que no hi ha res garantit.
No.
I que l'únic que diu l'especialista és que, en principi, a un nen i a una nena, tenir un pare i una mare...
Potser podríem afinar i dir...
Vinga.
Algú en funció materna i algú en funció paterna. Que aleshores, per exemple, en el cas que parlàvem abans d'aquesta senyora que havia tingut diferents parelles,
sí.
hi han hagut diferents persones que... en la funció paterna. Clar, aleshores, fixa't, en comptes de ser el pare, és ocupar la funció paterna. Clar, i això no va escrit a una persona. Tot això que estem parlant ara són filigranes pel que era abans. O sigui, qui és el pare? Diu, què?
Sí, sí. Ja cert.
L'únic lío era si s'havia casat, si estava ja embarassat, com, que t'has casat fa 6 mesos i ara tens el fill.
Exacte,
que totes passat,
aquelles.
Però fora d'això, ja està, el pare és aquell. I punto. Ara, no. Aleshores...
Segurament, abans tampoc, però abans es vestia d'aquesta manera.
Molt bona, efectivament. Que potser el tiet feia més funció de pare que el propi pare. O hi ha tanta gent que et parla dels avis.
Per exemple?
Que ara s'ha complit, també és més complit. Fixa't, també quan dèiem l'altre dia dels models familiars, també diríem, clar, parlàvem de la família nuclear, no? Pare, mare, fills... Però en realitat abans és que no era pare, mare, fills, era pare, mare, o sigui, els avis, o els cosins, o els tiets...
I tots en un entorn molt proper.
I tots en un entorn molt proper. Aleshores hi havia moltes més figures parentals. Seré dolent. Ara tenen a Google. Si tenen algun dubte, passa alguna cosa, pues ho ficaran a Google, a veure què li diu Mr. Google, tiet Google, avi Google... hi ha menys referències, és a dir, estem parlant en general, hi ha gent que sí que té els avis i que se n'ocupa d'alimentar la relació amb els avis, que és molt important. L'abuelismo pels infants és una joia.
Però sempre ens has dit que quedi ben clar que uns avis no són uns pares.
No, justament, avis, avis, parlant d'avis.
Sí, sí,
no,
però ho dic per a vegades que...
Avis tapaforats de pares.
Ah, això ja no em refereixo,
no, no. Avis en funció d'avis.
Perquè també vivim en un món en què els avis tapen molts forats per les obligacions dels pares, per les
però
circumstàncies de la vida.
O sigui, estem en una època en el que els pares van tan exigits i tan desbordats que per poder portar endavant els fills han de tirar de mà
de 50.000 recursos,
que... recursos que tinguin, de tots els recursos que tinguin,
i ells tenen tot el dret a dir que fan tot el possible
i és que
per exercir la funció de la paternitat al màxim de bé
sí,
que puguin, no?
Sí, sí, efectivament. El punt és que sempre són eleccions.
Tornem a la frase. Un nen o una nena necessita algú que faci la funció de pare i algú que faci la funció de mare.
Sí.
Encara més afinat respecte a la frase inicial que ens deixaves.
Correcte.
Això ho podem dir d'aquesta forma.
Sí, i tant, i tant. És a dir, perquè aquesta terceritat
sí,
introdueix justament una variació. És a dir, quan un nen, si només té la mare i s'enfada amb la mare i està odiant a la mare, què fa? Normalment, què diuen les parelles? Ui, ara està de bones amb mi, com s'ha barallat amb la mare.
Exacte.
Està amb mi, sí, com sí, una seda.
O quan, no, sabem, papa, això, o quan mama... sabem que amb el pare no hi ha res a fer, doncs anem a parar amb la mare.
Però, a veure, a part de la qüestió interessada que pugui això, hi ha una qüestió efectiva. És a dir, justament en aquell moment, emocionalment, el nen és orfan. No? Si només té la mare, està enfadat amb la mare, està odiant a la mare,
sí, sí.
A qui estima ell? O qui l'estima ell? La mama, aquella bruixa en aquell moment, tal com la sent? No. Això queda el papa. I viceversa, eh? O sigui, quan s'enfada amb la... Fixa't, és bastant freqüent que els infants s'enfadin molt amb la mare quan es separen els pares.
I, que s'enfadin més amb la mare que amb
sí,
el pare?
Sí, 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 responsabilitzen...
Més a la mare que al pare. Per què?
Perquè justament, perquè si la mare volgués, hombre, el tindria ja segur, perquè és molt potent la mama, té molta força. En el sentit aquest de l'afecte i del lligam, molta més força que el pare.
S'enfada més, i això també és un genèric a partir de l'experiència teva, perquè em deixa a mi que sóc el seu fill o perquè deixa el meu pare?
No, no, s'enfada... Clar, perquè no satisfà el desig del fill, que és que els seus pares estiguin junts. És a dir, estarà anteposant alguns desitjos egoistes, a més de que no ha fet la feina. Perquè poc que s'hi posés, home, el pare estaria allà, segur. Clar,
això podem pensar de petits, eh?
Això són, diríem, efectivament, són elucubracions i també molt, molt fantasmàtiques.
D'acord.
Molt fantasioses.
Però suposo que demostren fins a quin punt el que acabes de dir és cert. Es vulgui o no es vulgui, la mare capitalitza bona part de...
Diria, quan més petit, més capitalitza. A mesura que va creixent, justament hi ha més autonomia, hi ha més presència d'altres, i el pare també va guanyant més protagonisme, més participació en la vida del fill, que a veure, que la pot tenir del vamos, és a dir, pot donar el biberó quan toqui o aixecar-se a les nits, és a dir, que el pare pot fer funció des d'un començament.
Et torno a posar, però, l'exemple anterior. Una mare soltera, o que per les circumstàncies de la vida hagi quedat sola amb el seu fill o amb la seva filla.
Que aquesta denominació és caduca, eh?
Gràcies.
No, és una...
no, no, sí, és que no, es tracta d'això.
Per filar, per filar.
No, no, és que es tracta de filar.
És una família monoparental.
Parental.
No és una mare soltera. Que diríem que continua sent la mateixa qüestió,
sí, sí, sí. No, no,
però
no.
Des del simbòlic, des de... El simbòlic és el que ha canviat.
D'acord.
Ara no significa que és mare soltera, significa que una persona ha decidit construir una família sent l'únic referent parental per aquell
D'acord.
Infant.
O que les circumstàncies de la vida l'han situada o l'han situat en una posició en què queda la persona amb la criatura.
Bueno, es deia les mares solteres i ara d'entrada.
Sí, sí, sí,
era,
no, no, ja, una... no em refereixo tant a aquesta denominació, sinó que per circumstàncies de la vida o un home perdi la seva parella, o una perdi la seva parella, o
també
no, en definitiva.
Exacte.
Aleshores, aquesta persona sobre la qual recauen les funcions de pare i de mare. O no passa això?
Això diuen, normalment les mares et diuen que això, moltes... justament els que ells han de fer de mare
i de pare,
perquè el pare no hi és o perquè el pare no fa o pel que sigui. No és molt cert.
No? Per què?
Perquè serà una mare factotum, no? Una mare que fa de tot, però clar, el pare, o sigui, el que no fa el pare, el que no és...
De vegades saps qui ho fa. Una cosa és passar la circumstància i evidentment posar-hi tot el... tota la intenció. Però una mare no pot fer de pare i un pare no pot fer de mare.
A
dit
veure,
així,
pot fer alguns aspectes de la funció materna. Per exemple, un ordenament legal actual és que el pare té baixa maternal. Val? Per què? Perquè el pare es queda a casa cuidant el bebè i la mare, després dels 4 mesos, torna a la seva feina. Aquest pare està en una certa funció materna.
Sí.
Val? Però és el pare. En algun moment la mare pot fer una certa funció paterna, però això també opera, però diríem que l'interès és en el que estigui, o sigui, que hi hagi dos. Moltes vegades les dites mares solteres el que feia era, moltes vegades veia una certa fantasia de cuidar el fill amb els seus propis pares i a més li donaven els cognoms dels seus pares, amb la qual a efectes de noms era un germanet. No? És a dir, el fill té els mateixos cognoms que la mare, que són els mateixos cognoms que els germans de la mare, amb la qual dius, fixa't, curiós. I solien, o a sol, o acostuma a passar, que aquests avis fan una... O sigui, per exemple, l'avi esdevé el de la funció paterna.
D'acord. Com en altres circumstàncies ho pot ser el germà gran, per dir-ho així.
Per exemple.
Per
exemple. Ho pot ser.
O la germana gran.
Sí.
Sí.
Sí, sí.
I aleshores què deu ser millor? Millor. Aquells que puguin dir, escolta'm, una parella que no s'aguanti que tingui una criatura és millor que no que ell o ella amb la criatura?
També és una bona pregunta.
Perquè si no s'aguanten, de què li servirà el nen o la nena?
També és veritat.
Que siguin tres a casa, pues, si n'hi ha dos dels tres que no s'aguanten entre ells.
Més val un bon divorci, no, que una parella a la grenya, no, cada dia.
Això també és així,
Home, perquè això forma part d'un, és un maltracte. O sigui, tota aquesta cosa agressiva
també es pot
i destructiva,
dir, encara que no s'exerceixi,
encara que no sigui actiu,
per un nen o per una nena, veure les persones que fan de funció de pare i de mare enfrontats permanentment,
les que més estimen el món veient com es fan mal l'una a l'altra. És que això és, no sé com deien en el tràfic, diu, quin és el pitjor accident? I bueno, quan xoca un cotxe de bombers que va a un incendi amb una ambulància. Dius, ostres, quina de... O sigui, és el colm. Pues aquí és un... O sigui, les persones que fan la funció més important s'estan fent mal entre elles.
La frase val, Millor sol que mal acompanyat.
A veure... Bueno, sol cada un per la seva banda. Sí, cada un per la seva banda. Si és aquests nivells de, diríem, destructius, no? Perquè justament l'amor és productiu, uneix, és constructiu. L'odi és molt destructiu. I quan això està prevalent constantment, un nen criat o creixent en un ambient queda molt marcat per aquestes, és molt traumàtic.
Ho dic perquè d'alguna manera ens tornem a agafar la teva frase, un nen o una nena necessiten d'entrada una persona que faci la funció de pare, una persona que faci la funció de mare.
Sí.
Però si entre aquestes dues persones que han de fer aquestes funcions tan significatives i transcendentals,
sí,
les coses no van, és millor que aquest nen estigui al costat d'una persona o de l'altra persona.
Sí, però això ho podem dir en general, s'hauria de revisar en la particularitat
està clar.
De cada cas. Això, per exemple, la llei contempla, que també ha canviat dels jutjats familiars, de que aleshores faran custòdia compartida. Estaran repartit el temps entre el pare i la mare. Molt bé, parlem molt què necessita el fill, què... Val. Ara, i què necessiten els pares d'avui en dia? En el nostre espai aquí de temps de família.
Però em torno a aturar. Prioritzes la necessitat del fill per davant de la dels pares?
Sí.
Sí.
Sí. En quin sentit?
I suposo que això també té límits. Per aquells que puguin dir no ens separem per ell.
Ja, i moltes vegades és veritat.
I moltes vegades és veritat.
Sí.
I això és bo.
Depèn del nivell, o sigui, si això comporta una mare que s'aixeca plorant i se'n va a dormir plorant,
no,
una mare que no vol anar al parc, una mare que no vol fer deures, o que no, pues dius, francament, més val que la mare estigui contenta, i hi ha nens que t'ho arriben a dir, que prefereixen que separin però que la mare estigui contenta.
És a dir, que no poden suportar veure aquest patiment diari, no?
Desangrança una persona. A veure, jo crec que és aleshores, però temps de família, 20 anys després, i continuem amb la qüestió, i que és el que et deia l'altre dia, de dedicar aquest curs justament a veure què necessiten els pares, no? Perquè al final el que venim dient és que s'ha girat altament complex el que és les funcions paterna i materna i els vincles amb els infants també s'han girat molt complexes, perquè els infants fan força, els fills, els adolescents, ja no t'explico res. Si ve un si tu veus nens ara de 9 anys amb una arracada a l'orella i tu dius però què fa l'arracada en l'orella d'aquest nen?
I no és bo ni és dolent.
No
és bo ni és dolent.
No, et dic més, tampoc li diuen a l'escola, nen, creus que això no entres.
Exacte.
Amb polls, sí, exacte. Però amb això
exacte,
no entres.
Exacte. 10 i 44 minuts, la setmana que ve seguirem, perquè només acabem de començar. Què necessiten els pares?
Sí.
Que hem començat amb allò de les prioritats dels fills.
I dit des del sentit de com cuidar els pares, com recolzem els pares, no? Aquí procurarem que a partir de reflexions intentar arribar a certa comprensió, no? Els pares també necessiten comprendre perquè estan molt desconcertats amb una realitat tan canviant que el que diríem que les pròpies referències són del segle passat, però en un sentit fort del segle passat.
I potser millor és pensar que la sort és que no hi ha veritats absolutes. Abans potser era més fàcil.
És una sort.
Però ara potser és més real, això que vivim,
això,
no?
Sí, però és més complex.
És més complex.
Abans era més simple, en aquest sentit.
Demana més de tothom, ara, això,
Mira, saps el que demana? Un posicionament. Jo em posiciono, és a dir, no és que estigui en la veritat, és que per mi
això
és un pare, o això és un fill, això són posicionaments. Cosa que és difícil, és complexa.
Més amb tot aquest context tan divers, no?
Efectivament.
Doncs ens seguirem la setmana que ve, com no, des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barrabets, número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres.
Fins divendres.